Salutacions cordials, soc Laura Puig, i comença una nova edició de la Mañana de Cope en el Maestrat. Avui és dilluns 6 de juliol i estàs al 101.6 de la freqüència modulada, des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, a casa nostra. Avui encetarem el nostre particular viatge per la nostra comarca a Vinaròs, on han finalitzat les obres de millora de la regressió de la Costa Nord. Es tracta d'una inversió que supera els 612.000 euros i la que ens parlarà Jan Valls, regidor d'Ordenació del Territori i Urbanisme a l'Ajuntament de Vinaròs. També de Vinaròs te contaré en què consisteix el tractament que estan aplicant en algunes zones de la ciutat per tal de minimitzar la plaga de mosquits que malauradament estem patint a tota la comarca i a la que Vinaròs no és aliena. A Penyiscola, la regidoria de festes ha posat en marxa un concurs fotogràfic per tal d'escollir la fotografia que serà portada i també contraportada del llibret de festes. Raquel Parí, responsable de l'àrea, ens explicarà com podem participar. Divendres passat, també a la ciutat del Mar, arrencava l'escola d'estiu i, per tant, coneixerem el nombre d'alumnes inscrits i les activitats que allí es desenvoluparan, amb la veu de la regidora de Benestar Social, Maria Jesús Albiol. Una regidora que també ens parlarà de l'obertura dels consultoris auxiliars a Penyiscola, que reforcen el centre de salut i que tenen previst atendre a més de 5.000 persones desplaçades durant aquest estiu. Ja la segona part del nostre programa, nosaltres també estarem a peu de cua del càsting, ja que avui es fa la selecció, com heu escoltat, dels 1.200 aspirants a figurants de la sisena temporada de Juego de Tronos, que ja saps, es rodarà a Penyiscola. Cues de 15 hores amb més de 3.000 persones esperant són algunes de les dades que ja et puc aportar i que ens acabarà de donar la responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Penyiscola, Laura Hidalgo. A més, visitarem Sant Jordi, on s'ha posat en marxa una borsa de treball i s'han començat una sèrie de treballs de neteja i acondicionament de la localitat, cara a la temporada turística i també la imminent arribada de les seues festes patronals. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i fem, com sempre, en els nostres titulars. El nou equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs visita les obres del solar de l'antic convent de Sant Francesc. Guiats per la direcció d'obra, han comprovat l'abans dels treballs iniciats el passat mes de maig i que està previst finalitzen al setembre. L'obra compta amb un pressupost total de 355.000 euros. Finalitzen les obres de regeneració i protecció de la Costa Nord de Vinaròs. Els treballs realitzats per l'empresa Vexa, a través de la Direcció General de Costes, han tingut un cost total de 619.000 euros i han consistit en la construcció de murs de contenció, esculleres i passarel·les en quatre espais diferenciats: la cala de la Foradada, la zona de la cala del Pastor i de la capella de l'Assumpció i la zona de Boberals. El Vinalap acull les 12 jornades innovadors sobre l'aplicació de les TIC a l'ensenyament. Passat divendres i dissabte va tenir lloc aquest encontre anual en el qual participaren docents d'educació infantil, primària, secundària, universitat i alumnes de magisteri, psicopedagogia i equips directius i docents en general. Penyiscola acull avui el càsting per a la nova temporada de la sèrie Juego de Tronos. Unes 3.000 persones participen a hores d'ara la selecció al pavelló poliesportiu. Finalment seran 1.200 les escollides. Des de l'Ajuntament s'ha posat un ampli dispositiu per coordinar les llargues cues i també les hores de sol que tindran que aguantar els aspirants a figurants. Està previst que a migdia finalitzi la selecció. I l'associació COCEFE Maestra celebra una animada jornada de germanor a les piscines municipals de Sant Jordi. La cita, que ja s'ha convertit en una tradició, té lloc cada any per aquestes dates, gràcies a la col·laboració del consistori que cedeix les instal·lacions per a la celebració de l'esdeveniment. També a Sant Jordi aquest cap de setmana s'ha fet una ruta guiada pels principals monuments de la localitat. Doncs 12:34 del matí, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 21,3 graus i la màxima es situa al voltant en aquests moments dels 28,3. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 22,7 i una màxima en l'actualitat de 29,2. A Penyiscola la mínima ronda els 21,6 i la màxima els 28 graus. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 22,2 i una màxima en aquests moments de 32,1 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimarts a la zona costanera que ens aixequem amb el cel amb núvols baixos que es perllongaran al llarg de tot el dia. Les temperatures màximes arribaran als 32 graus. Situació, la de les altes temperatures, que es produirà al llarg de tota la setmana. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà s'espera cel ennuvolat i alguna tempesta cap a mig matí. Per la tarda tornarà a lluir el sol. Demà s'espera encara més calor a punts com Morella. Els termòmetres arribaran a superar, atenció, els 35 graus. Tant a l'interior com a la costa hi ha avís especial per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, però nada de calor, així que hi ha que seguir aquests consells, sobretot les persones majors i els xiquets. Molta cura i, sobretot, hidratar-se molt, beure molta aigua. I anem amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar, com cada dia, les precaucions si circuleu per la Nacional 340, ja que a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarló-Penyíscola et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant. A la CB10, a l'alçada de la Salsadella, també hi ha obres a la calçada, així que molta cura. Les 12:36 minuts del matí, comencem.
La mañana.
Estar informado.
I avui comencem la mañana de COPE en el Maestrat parlant de les obres de regeneració i protecció de la costa nord de Vinaròs, que la darrera setmana, concretament el passat divendres, es donaven ja per finalitzades. Tenim amb nosaltres a Jan Valls, que és el regidor d'Ordenació del Territori i Urbanisme de l'Ajuntament de Vinaròs. Jan, molt bon dia.
Bon dia.
Heu estat visitant les obres que s'han dut a terme per part de la Direcció General de Costes, unes obres que han sigut la gran majoria a la costa nord de Vinaròs, que era tal volta la més degradada, no?
Exactament. Divendres al matí vam fer la visita amb els tècnics de l'Ajuntament, els tècnics de la Direcció General de Costes, i exactament com deies, doncs és una costa molt degradada per la composició de conglomerats i argiles poc lesionades en el nostre litoral, i aleshores, degut als forts temporals que hem rebut últimament, doncs afecta negativament, erosionant fortament el nostre litoral. Crec que ja era, és una acció prou acertada de cara a protegir i previndre nous despreniments.
Són unes obres que s'han fet en diferents cales, per exemple, si ens fixem en la foradada, explica'ns, Jan, exactament què és el que s'ha construït allí.
Bueno, doncs s'ha construït una escollera de protecció i també s'ha habilitat un pas que servirà de nexe de, diguéssim, entre les diferents cales. L'escollera, el Projecte Benedita, està formalitzada per una roca ja de grans dimensions i nosaltres el que veiem és una xicoteta part de les obres que s'han realitzat, perquè per a protegir el litoral doncs, han realitzat excavacions i són per a enfortir el que seria el mur de contenció.
Per un altre costat també s'han fet actuacions en altres zones de la ciutat de Vinaròs, com la Cala Pastor o la zona de la Capella de l'Assumpció, on allí s'ha construït una passarel·la, no és així?
Sí, exactament. De la mateixa línia també, aprofitant aquesta rocalla, doncs, servirà de nexe d'unió i doncs, també ens ajudarà a protegir el litoral i sobretot en concret a la zona de la Capella de l'Assumpció, ajudarà a protegir a diferents propietats privades que ja es trobaven pròximament afectades en temps propers. O sigui, la perillositat de la costa, doncs, com ja sabeu, no es pot previndre i s'ha d'actuar de forma immediata, per això el caràcter urgent d'aquestes obres.
Vos heu trobat en més casos en altres cales de la ciutat, ja no només de la costa nord, sinó a la millor de la costa sud, on perillen els habitatges que en un dia se van construir, però que la erosió de la mar, el que ha fet, ha sigut poquet a poquet anar menjant-se terreny i ja tindre un caràcter perillós?
Bueno, com bé sabeu, l'afecció a vials també és un tema important, i concretament a la zona nord, doncs, trobem una urbanització Casinos que any rere any, doncs, degut als temporals, l'afecció ha sigut bastant dura i l'actuació ha sigut prou contundent en realitzar una àmplia escollera de protecció que, diguéssim, minimitzarà les accions dels temporals.
Ahí, per exemple, estaríem parlant a la zona Boverals, no?, que tu comentes,
sí,
el tema del perill en la carretera, no?, que
sí.
Arriba un moment en el que se menja fins i tot el propi vial, no?
Exactament. O sigui, l'actuació ha sigut una àmplia escollera i també s'ha actuat diguéssim, en l'accessibilitat en aquesta zona de les Boberals.
Quina ha sigut la inversió que s'ha fet des de la Direcció General de Costes, aunque suposo que també heu fet una aportació des de l'Ajuntament, no?
Sí, concretament l'Ajuntament ha fet una aportació per a nosaltres doncs, important, que ha sigut de 48.000 euros i s'ha centrat en la calada de la forada, i el muntant total de la inversió ha sigut d'uns 600.000 euros i la part que no ha assumit l'Ajuntament, que són uns 500.000 euros, va directament finançar doncs, la inversió està realitzada per la Direcció General de Costes.
Jan, estem parlant d'un parche, com se sol parlar vulgarment, o això dona solució als problemes que teniu de regressió a la zona nord de Vinaròs?
Doncs aquesta actuació ha estat dirigida pels tècnics de la Direcció General de Costes i ells han realitzat unes obres, diguéssim, unes tasques de protecció del litoral per a consolidació de l'existent i protecció de cara al futur. O sigui, podem pensar que ja no és una activació mínima, sinó una activació prou contundent que ens ajudarà a protegir les parts baixes del litoral, que són les que estan formades per artiles i que són molt toves i molt erosionables al mar. I són les que provoquen després les caigudes o despreniments de pas de la costa. O sigui, és una actuació, diríem, prou contundent de cara a minimitzar els forts temporals que ja han arribat.
Jan, ja que heu estat amb tècnics de la Direcció General de Costes, no sé si heu visitat altres indrets de Vinaròs on no s'ha actuat i que a lo millor sí que s'hauria d'actuar en un futur.
Doncs avui ens hem centrat per qüestions d'agendes només en la zona nord, però sí que ja tinc coneixement que s'ha fet una xicoteta actuació a la zona sur, no sé, penso que és a la zona de propera al barranc d'Aigua Oliva, on també hi ha problemes d'erosió, i esperem que en un futur la Direcció General de Costes i conjuntament amb l'Ajuntament puguin afrontar també la protecció o regeneració dels espigons de la platja del Fortí, que també és un tema prou important degut a la regressió de les nostres platges.
Doncs Jan Baix, regidor d'Ordenació del Territori i Urbanisme de l'Ajuntament de Vinaròs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a tu i gràcies per donar la possibilitat de comunicar als vinarosencs doncs, aquesta possibilitat i aquestes inversions.
Bon dia.
Bon dia.
Les 12:42 minuts del matí, seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Temps per a uns consells publicitaris i de seguida amb qui parlem és amb el regidor de Medi Ambient, també de l'Ajuntament de Vinaròs, que ens contarà quin tipus d'actuació i d'intervenció s'està fent a la ciutat per tal de poder acabar amb aquesta plaga de mosquits que afecta no només a Vinaròs, sinó també a altres ciutats i poblacions de la nostra comarca.
Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
COPE Vinaròs també en Twitter, @COPEVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @COPEVinaròs.
I seguim contant més coses relacionades amb la ciutat de Vinaròs, perquè la Regidoria de Medi Ambient ha realitzat nous tractaments contra les plagues de mosquits. Eixos mosquits tigre que tants estan afectant no només a Vinaròs, sinó malauradament a tota la comarca. Tenim amb nosaltres a Jordi Moliner, que és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vinaròs. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Tal com jo explicava, no només Vinaròs, sinó la majoria de poblacions de tot el nostre litoral es veuen afectades per aquestes plagues de mosquits. Conta'ns, des de la Regidoria de Medi Ambient, com esteu, d'alguna manera, atacant a aquesta plaga de mosquits?
Bueno, Laura, com ja sabeu, com saben tots els teus oïdors, pues, hi ha una plaga molt forta de mosquits, no només a Vinaròs, sinó a tot l'arc mediterrani, i donat les fortes pluges que van caent de quan en quan, i per la calor agobiant que ja ens aplega de l'estiu, i tenim un greu problema pues, bé, en els mosquits. Nosaltres apliquem un sistema, que ja és l'heretat que té de l'anterior equip de govern, que és unes aplicacions fitosanitàries fungicides per al mosquit, per a la larva. Nosaltres el que ataquem és a la larva, que és un tractament que fins ara es feia cada 21 dies, el que fem és que ataquem a la larva abans de que eclosioni.
Però abans de que ponguen tots els ous, no entenc jo.
No, ataquem l'ou.
L'ou.
Abans de que surti la larva,
vale.
Entonces nosaltres ataquem l'ou per a fer-ho. Per què? Perquè la larva està pegada allí pues, a la herba, a les grans extensions d'herba, estan pegades als tolls que es queden, a les desembocadures del riu. Fins ara es feia cada 21 dies. Donat les queixes, i que realment és així, que hi ha molt de mosquit, pues ara estem incrementant-lo cada 10 dies, 8-10 dies. Cada 8-10 dies es fa un tractament, i ara es començaran a aplicar també al mosquit adult. Però bueno, és una plaga que és molt difícil de controlar. També hi ha que pensar que no és només el que nosaltres puguem fer, sinó que també és el que puguem fer els particulars. No tenim que tindre bona enxarcada. Els panterers que hi ha en baix de les entes cosiets, allò és un focus molt gran de larves. Les mangueres, els jardins quan reguem, intentant no regar de dia. La lluita és dura i bueno, de moment no sé si la guanyem o no, però en ell estem. Sí que és cert que per l'any que ve, si en guany el que tenim no ens dona resultat, ens hem de plantejar de fer una altra manera d'actuar contra aquesta plaga.
Quines són les principals zones de Vinaròs on heu actuat contra aquesta plaga, Jordi?
Bueno, pues actua per contract. El que està estipulat al contract que tenim en l'empresa és la desembocadura d'aigua oliva, el que és el barranc del Cervol, tenim zones grans d'extensions, la Golden Europa, la Costa Nord, sobretot zones de desembocadura de riu i barrancs, que és el que més, i les grans extensions de césped del poble. Perquè ara el problema és que hi ha que atacar l'arba, si no tenim que agafar una violenta superta a tot el poble, no el problema que això consistís i que a més no t'ho deixem fer. També hi ha que pensar que cada vegada la normativa és més restrictiva, hi ha que tindre molt de cuidado perquè el tratem aèriament, per tant, hi ha molt d'insecte que no el devem de matar, com són les abelles i tot això. Pues, però com cada vegada ens acotem més i més i més, també cada vegada el producte potser faci menys efecte. Però bueno, tot i així, per a l'any que ve, mirarem de reestructurar la freqüència i reestructurar el producte que tirem.
Per un altre costat, tu comentaves, tu Jordi, és molt important la col·laboració ciutadana. No sé si tal volta aquesta és la tasca on més s'hauria d'atacar, no? Donar informació a la gent explicant quins són els llocs on podem tindre proliferació d'aquest tipus de mosquits.
Sí, de fet ja s'ha fet alguna campanya i nosaltres pròximament hem engegat una altra, pues, una campanya del diariet i en digital i per premsa, perquè la gent sigui conscient que sí. Penseu que en un tap de Coca-Cola n'hi caben 2.000 ous de mosquit.
Uf, quina barbaritat.
És un animal. Imaginem el que cap en un riu. Però, clar, però si tu a casa tens el típic maceta que fiques l'aigua baix, no és que així només aguanta l'aigua, no? Està molt bé això. Però em sembla que això és un focus de mosquit. Jo vaig estar a casa amb un pare que sempre al Garrofer i no n'hi havia. Però te'n vas a una altra zona i està ple. És que només hi havia una miqueta de mosquits allí, d'aigua estancada, ja tenim els mosquits.
De fet, zones com, per exemple, potser el passeig marítim, evidentment no és aigua estancada, però clar, la mar també deu fer...
No, la mar no té, la mar no, l'aigua salada no té mosquit, no, no és l'aigua dolça, és l'aigua dolça.
Només aigua dolça, no?
Sí.
Bueno, pues...
Sí, però si m'agrada ser un bloc del riu Cervol, sí que n'hi ha, però no per l'aigua dolça, sinó perquè, no per l'aigua dolça, sinó perquè s'estanca molta aigua, o parlant de la Verdiguera, de les pluges, que queden zones, certes zones d'aigua estancades, i és el seu medi natural. L'aigua estancada i la calor és el seu mitjà natural i l'eclosió és constant. Però això se feia cada 21 dies per intentar atajar que no pleguessin el cruixent i ara hem pujat a 10 dies perquè encara tindré una miqueta més de control.
En qualsevol cas, una miqueta de paciència per part de tots. El que passa és que són unes picadures molt molestes. La gent que les sol patir, a més, és propensa a tindre'n moltes. Així que molta paciència i que sàpiguen que cada 10 dies... I suposo que si detecten alguna zona on se puga produir un focus, que us ho comuniquen, no?, a vosaltres,
claro,
la regidoria.
Avui justament parlarem amb la tècnica. Ara estem unint amb la tècnica i el regidor de serveis. I ens han passat l'informe que detrás de l'escola Jaume I pues hi ha molta aigua estancada. Claro, si hi ha aigua estancada, nosaltres sí ho podem anar a fer, que faci el tractament, pues perquè són focus. Però el que no podem fer és més que piquen a tot arreu, a tots ens piquen. A mi el primer, vull dir que jo no m'escapo. També hi ha persones, i no és una justificació, que però que sí que les piquen més que uns altres. Per lo que sigui per la suor, per lo corporal, vull dir que és molt difícil de tractar, però la idea és continuar la lluita i no perquè sigui difícil deixar de fer-ho, no? Al contrari, hem d'intentar facilitar la vida a tots els nostres veïns i a tots els turistes que ens venen a visitar.
Jordi Moliner, regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Vinaròs, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que la pròxima vegada que parléssim ja expliquéssim que s'ha atacat i s'ha acabat aquesta plaga de mosquits. Moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Les 12:51 minuts del matí. Seguim contant més coses. A continuació ens desplacem fins a la ciutat de Peníscola, on el passat divendres arrencava la seva escola d'estiu. Una escola a la que participen en aquesta quinzena més de 140 alumnes i de la que ens parla Maria Jesús Albiol, que és la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Peníscola. L'escoltem.
Se poden apuntar encara tots els xiquets per les diferents quinzenes perquè seguim, com tots els anys, en les diferents modalitats. S'apunten per quinzenes fundamentalment, o mesos, o mes complet, i després les diferents modalitats que són l'home. Mañana con comedor, todo el día o todo el día sin comedor. Todo el día con comedor, todo el día sin comedor. Vull dir que hi ha moltes opcions perquè l'objectiu del nostre programa és conciliar la vida laboral i familiar. Volem ajudar els pares, som una població eminentment turística, per tant el que volem és que puguin compaginar el treball i la seva vida familiar. Els xiquets en l'escola d'estiu, la veritat és que estan molt ben cuidats, fan unes activitats molt variades. Tenim tot un equip de monitors que estan cuidant d'ells estupendament i que fan moltes activitats perquè són programes socioeducatius i lúdics, que és el que ara impere, aunque estiguessin en les mateixes instal·lacions que duren el resto de l'any. Però per això se fan més activitats a l'aire lliure perquè els xiquets pues, bueno, puguen diferenciar unes activitats de les altres. Però l'objectiu és que s'ho passen bé, que disfruten del temps, de l'aire i sobretot de les eixides que estan programades, que també n'hi ha moltes i molt boniques. I tenim fins a la fecha 140 xiquets. Esperem que en les diferents quinzenes pues, bueno, se vagin apuntant, perquè moltes vegades també molta gent que no coneix, que es apunta per primera vegada, pues, els apunta una quinzena i sobre la marxa pues, va apuntant el resto de quinzenes. A diferència de la gent que coneix el programa d'altres edicions, pues, bueno, ja s'apunta per tot l'estiu directament.
A més, disposa aquesta escola d'estiu de la ciutat de Peníscola d'una sèrie de subvencions per a aquelles famílies més desfavorides que ho puguen necessitar i per a que puguen gaudir igualment d'aquests serveis. Maria Jesús Albiol és la regidora de Benestar Social.
Des de ja fa 3 anys, l'escola d'estiu antes la gestionàvem directament nosaltres, ara va a través de l'empresa, per empresa, i en el plec de condicions nosaltres ja fiquem que hi havia unes places subvencionades, unes beques per a xiquets que bueno, per dificultats familiars no poden accedir com els altres xiquets normals en aquest programa. Per tant, el que volem és contribuir en aquestes beques. I ha que dir que des de que se fa per empresa en aquest plec de condicions ells, però nosaltres ja ho fiem perquè evidentment això és un programa de l'àrea de benestar social i sempre s'ha fet. No és una novetat d'ara, sinó que és un programa que nosaltres sempre hem fet, però desgraciadament d'uns anys en aquesta part sí que el número de beques ha augmentat.
També a Peníscola s'ha posat en marxa els consultoris auxiliars. La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Peníscola any rere any sol·licita a Conselleria l'obertura dels consultoris auxiliars habilitats en el municipi per atenció primària ubicats en les zones turístiques de la localitat. Des del dia 15 de juny a Penyismar i en horari de matí, un equip format per un metge, un infermer i un administratiu facilita l'atenció primària a desplaçats a la destinació turística. A més, el consultori auxiliar ubicada a l'edifici Sorolla, a l'avinguda Papaluna, vora el passeig marítim, va obrir les seues portes el primer dia de juliol, atès ja en horari de vesprada i amb un altre equip mèdic. Escolten de nou a Maria Jesús Albiol.
Efectivament, ja este mes de juliol ja tenim en ple els dos consultoris, Penyismar i Sorolla, i el centre de salut que habitualment tenim sempre també reforçat. El consultori de Penyismar, en el que estem en aquests moments, vam obrir el 15 de juny, sempre s'obria antes perquè, bueno, així hi ha un nucli de població prou important i, per tant, l'apertura sempre se fa antes. I en Sorolla, que la consulta és per la tarda, el fem el mes de juliol perquè, evidentment, només fem juliol i agost. Mentre que Penyismar fem fins al setembre. Cobrim fins a finals de setembre perquè, bueno, com he dit antes, és el nucli de població més ampli que tenim i considerem que és on tenim que reforçar més. Una vegada se fa el reforç per els dos consultoris auxiliars, s'aprofita també pel reforç del centre de salut que se van incorporant poc a poc. Se van cobrint, ara tenim fins a finals de juliol, després ne venen al principi d'agost un altre reforç i, per tant, això és per a cobrir totes les necessitats que pensem que tenim així en Penyiscola d'estiu.
També te contem més coses relacionades amb Penyiscola i és que la regidoria de festes de l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya en xarxes socials per aconseguir la imatge de portada del programa de les festes patronals. En els últims anys, la regidoria convocava un concurs a través del qual els participants enviaven les imatges en format imprès per exposar. Entre les fotografies, un jurat professional seleccionava la imatge guanyadora. Les novetats d'enguany les conta Raquel París, regidora de festes a l'Ajuntament de Penyiscola.
Presentem el concurs de fotografia de les festes patronals d'este any, en el qual triarem la foto guanyadora serà la portada del programa de festes patronals i el segon premi serà la contraportada. Hem decidit adaptar el model que s'ha anat utilitzant tots aquests anys, que ha sigut el de presentar diverses fotografies i normalment se fia a exposició, però este any hem decidit promoure mitjançant xarxes socials perquè arribo a tots els col·lectius i, a més, a gent jove perquè s'introduïsca més i puguin participar.
Doncs aquestes són totes les novetats que té en aquests moments la ciutat de Penyiscola. Aquestes i d'altres, com el cas de Juego de Tronos, on ens avancen des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Penyiscola, que ja s'ha completat el càsting en la part masculina. És a dir, 600 homes ja han sigut seleccionats durant el matí per tal d'aspirar a ser figurants. Així que per a la tarda, a partir de les 4 de la tarda, s'exigeix que siguin dones les que participen en aquest càsting, ja que queda la selecció d'altres 600. Tindrem, amb tot i això, més detalls després en la segona part del nostre programa, en la mañana de COPE en el Maestrat, i ho farem amb Laura Hidalgo, que és la responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Vinaròs. De Penyiscola, perdó.
COPE Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. COPE Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online, la web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys t'ho esperes. Fotospai.com.
Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada, desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
d'aquesta manera a la una de la tarda hem de conèixer què passa a Espanya i al món gràcies als serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornem, com sempre, a partir de la 1:05, 1:06 de la tarda, amb més actualitat de les nostres terres, així al 101.6 de la FM. Fins ara.
La una a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La victoria del no en el referéndum de ayer en Grecia aumenta la distancia entre este país y sus socios del euro. Esa es la opinión del vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
El no aumenta la distancia y hace más difícil el acuerdo, ha subrayado el vicepresidente Dombrovskis, que insiste en que ahora el Eurogrupo es el que tiene que darles mandato para negociar. Aún así, mensaje político. Una cosa está clara, el lugar de Grecia está y sigue estando en Europa. Hay que trabajar para garantizar que esa frase sea una realidad y para garantizar la estabilidad de la zona euro, sostiene. Una negociación difícil, la principal demanda del gobierno griego, el alivio de la deuda, ya ni siquiera está en la mesa, dice el vicepresidente.
Y desde París, el presidente Hollande se ha ofrecido para mediar entre la Unión Europea y Grecia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El ministro de Finanzas, Michel Sapan, ha recordado esta mañana que no se puede encontrar ninguna solución a la crisis planteada por el no de Grecia si no hay una aproximación de posturas entre Angela Merkel y François Hollande. De ahí la reunión que celebran esta tarde en el Elíseo. El presidente francés quiere presentarse como nexo de unión entre Grecia y Europa. De hecho, Alexis Tsipras llamó ayer a Hollande para pedir su ayuda. Este contestó que está dispuesto a ayudarle, pero que es necesario que le dé cartas con las que poder jugar, sobre todo ante la reticencia de Alemania a sentarse a negociar. Tsipras confía en este papel de mediador de Hollande, como lo prueba el que haya vuelto a llamar esta mañana al Elíseo, según ITL, que cita fuentes gubernamentales, aunque desde el Palacio desmienten la noticia.
Y desde España, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, ha asegurado que el referéndum de Grecia no va a cambiar Europa.
Tampoco ese referéndum va a cambiar las reglas en el conjunto de la Unión Europea. Esas reglas rigen para todos y van mucho más allá de lo que son las decisiones de los estados. Los griegos pueden decidir sobre los temas que les afectan a ellos exclusivamente, pero no sobre lo que afecta al conjunto de los nacionales de todos los estados y a los propios estados miembros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Juan Vicente Herrera es ya presidente de Castilla y León. COPE en Valladolid, Carlos López.
Juan Vicente Herrera ha tomado posesión como presidente de Castilla y León, dando inicio así a su quinta legislatura. Con la misma ilusión del primer día, intentará desarrollar una política más austera y eficaz, promover un crecimiento en el empleo y mejorar su compromiso con los servicios públicos y sociales.
Con mucha ilusión y con mucho entusiasmo asumo este nuevo tiempo de ser uno más de los castellanos y leoneses, con el honor y la enorme responsabilidad de ser el presidente de la Comunidad de Castilla y León.
Su gran objetivo es seguir caminando en la misma dirección con la responsabilidad que le otorga ser presidente de la comunidad.
Y hoy la ministra de Trabajo ha estado en los cursos de verano del Escorial y allí Fátima Báñez se ha mostrado muy optimista con el futuro ritmo de creación de empleo.
El objetivo y el reto que tenemos como sociedad en España es llegar a los 20 millones de ocupados. A ese ritmo podremos estar creando en los próximos años, en la siguiente legislatura, una media de más de 500.000 empleos cada año para llegar a esos 20 millones de ocupados, que serán sin duda el momento en que la recuperación llegue a cada familia, llegue a cada español que quiera trabajar.
Además, hoy tenemos opciones de victoria española en la tercera etapa del Tour de Francia, Alcalá.
Que está interesantísimo, José Luis, el Tour, la crono del sábado, los abanicos y el viento y la lluvia en la jornada de ayer y hoy la tercera etapa con final en el muro de Huy. Es el final de la clásica belga de primavera Flecha Valona y hoy tenemos en efecto algún español con opciones de conseguir la victoria de etapa. Conectamos con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE en el Tour. Adelante, Quique Iglesias.
Será a la 1:40 aquí en Amberes, por delante 159 kilómetros y medio, camino del muro de Huy, como decías tú, feudo de la Flecha Valona, donde Alejandro Valverde ha ganado allí tres veces, pero ayer cayó y tuvo un mal día. Julito Rodríguez tomará la salida pese a sus dos caídas de ayer, de un mal domingo para todos. El líder es Fabián Cancelara y los capos, como demostraron en domingo, From y Alberto Contador.
Recuerden el Tour de Francia desde las 4 de la tarde, el final de etapa en nuestra emisión de internet en cope.es y desde las 5:15 aproximadamente para toda la red de emisoras COPE. Es noticia David De Gea. Hoy ha empezado a entrenar con el Manchester United y según nuestros compañeros de marca ha pedido al entrenador, a Luis Van Gaal, que le deje fichar por el Real Madrid. Es un fichaje el de David De Gea que se está cocinando a fuego muy lento este verano. Es noticia noticia, Sergio Llull. Es oficial, renueva con el Real Madrid de baloncesto hasta el año 2021, después de dejar plantada de rechazar una oferta millonaria de la NBA. Y es noticia, el Mundial Femenino de Fútbol ha disputado esta madrugada la gran final, Estados Unidos 5, Japón 2. Así que Estados Unidos, también una potencia en fútbol femenino.
Gracias. Alcalá, la 1:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Salutacions cordials de nou, soc Laura Puig, és la 1:05 de la tarda i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que t'apropa tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. Dins d'aquesta segona part del nostre programa de la mañana de COPE en el Maestrat, per supost, estarem a la ciutat de Peníscola, on avui la notícia del dia és aquest càsting que s'ha iniciat a les 8 del matí per part de la productora de Juego de Tronos. Es tracta de seleccionar 1.200 figurants, entre els quals hi haurà moltíssima gent també de la nostra comarca i, per supost, gent que s'ha desplaçat i que està patint aquestes llargues cues de més de 15 hores que s'estan produint al pavelló poliesportiu de la ciutat. Ens contarà més detalls Laura Hidalgo, que és la responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peníscola. També estarem a Sant Jordi, localitat que ja ho té tot a punt per tal que el dia 22 de juliol s'inicien les seues festes patronals, i una localitat que ha posat en marxa una brigada per tal d'arranjar els principals carrers i vials de la localitat. Ens contarà més detalls el seu alcalde, Ivan Sánchez. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem com sempre l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. L'Ajuntament de Peníscola exigeix a la Generalitat que neteja i adecue la balsa portuària, comprenent que s'ha produït un relleu al govern, però els insten a que ells es facin càrrec d'aquest manteniment. Enguany ha sigut el consistori qui de moment l'està netejant. Cervera ha celebrat amb èxit el cap de setmana la tercera edició de la trobada de dracs i bèsties de foc. Milers de persones han visitat la població i les desfilades de dracs han sigut molt seguides, sobretot per gent de la comarca. Juego de Tronos completa ja la figuració masculina a Peníscola. 600 homes ja han sigut seleccionats al càsting que està en marxa en aquests moments al pavelló poliesportiu de Peníscola. I la regidoria de turisme de l'Ajuntament de Vinaròs ha presentat la seva programació per al mes de juliol. Oferta variada, principalment dirigida al turisme familiar i gastronòmic. A 1:07 de la tarda fem una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 28,1 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 29,2, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 28,2. A Morella ronden els 33,1 graus en aquests moments. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà, dimarts, i a la zona costanera, que ens aixequem amb el cel amb núvols baixos que es perllongaran al llarg de tot el dia. Les temperatures màximes arribaran als 32 graus, situació la de les altes temperatures que es produirà al llarg de tota la setmana. Així que no s'espera una baixada dels termòmetres, almenys de moment. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà s'espera cel ennuvolat i alguna tempesta cap a mig matí. Per la tarda tornarà a lluir el sol. Demà s'espera encara més calor a punts com Morella. Els termòmetres arribaran als 35 graus. Tant a l'interior com a la costa hi ha avís especial per onada de calor. Fixem a continuació la nostra atenció en les carreteres. Normalitat a la major part de la xarxa viària de les nostres carreteres, però també molta cura si circules per la Nacional 340, ja que a l'alçada de l'entrada de la P7, Benicarló Peníscola, et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. Així que cal reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre vehicles. La 1:10 de la tarda.
La mañana.
Estar informado.
I avui la notícia del dia és Peñíscola i el càsting de Juego de Tronos, que està citant al llarg del dia d'avui a 1.200 candidats que poden ser figurants la propera temporada. Tenim amb nosaltres a Laura Hidalgo, que és la responsable de la Film Office de l'Ajuntament de Peñíscola. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Una Laura Hidalgo que avui està més enfeinada que mai, atenent a molts mitjans de comunicació perquè tots volen conèixer com va aquest càsting que ha començat a primera hora del matí, no?
Sí, la veritat és que ha estat molt, molt puntual. A les 8 en punt han començat i amb bon criteri, perquè en principi els càstings estaven començant a les 9 del matí, però vam avaluar la situació climatològica. Semblava que avui havia de fer molta calor, així que des de l'empresa de càsting ens van proposar fer-ho una horeta abans, i nosaltres des dels serveis tant sanitaris com de seguretat vam dir que era el millor, no? I sí, a les 8 hem començat. De fet, jo crec que amb una horeta abans del migdia ja haurem acabat, perquè l'ordre del càsting ha estat rapidíssim, la gent s'està comportant amb un civisme realment espectacular i tot està anant molt bé. I la veritat és que jo crec que amb una hora ja tindrem els 1.200 candidats.
La veritat que això sí que va rapidíssim, perquè s'esperava, no?, donar 600 números pel matí i 600 números per la tarda, però finalment millor, no?, evidentment, si es pot acabar abans de migdia aquesta selecció. Conta'ns una mica quin és l'ambient, perquè ahir ja vam poder veure a través de diferents mitjans de premsa escrita que hi havia gent ja acampada, no?, a la zona del pavelló poliesportiu.
Sí, la policia local va informar mai al vespre que a partir de les 8 hi ha gent acampada. Nosaltres calculem que entre 150 i 200 persones han passat la nit esportiu, que és on s'estan realitzant les proves de càsting, i la rua s'ha passat les hores. Molta gent que ha arribat a les 3, que s'ha incorporat a les 4, a les 5, a les 6 del matí. I a les 8 del matí ja hi havia pràcticament 1.500 persones fent cua, i a mesura que anaven entrant la cua es anava reomplint, així que considerem que al voltant de 3.000 persones deuen haver assistit a hores d'ara al càsting. Certament 600 dones i 600 homes seran els escollits, i a hores d'ara jo crec que ja devem estar rondant ja els 800 o 900 candidats ja seleccionats.
Quan se sabrà quines són les persones seleccionades?
Quan
se sabrà quines són les persones seleccionades o se'ls diu en aquell mateix moment?
Ells ara ja estan preseleccionats, omplen unes fitxes i ells ja estan preseleccionats. El que passa és que tota la gent, aquestes 1.200 persones, han de fer unes proves de vestuari a posteriori, i òbviament l'última paraula la té la direcció de càsting de la productora i els directors del propi capítol, i això serà... encara falta un temps, perquè el rodatge encara està plantejat, com diu la pròpia convocatòria del càsting, pel mes d'octubre, així que encara tenen uns mesos per davant per fer les proves que queden. No seran 1.200 persones en la seva totalitat les que participaran a la sèrie, però sí que necessiten tindre 1.200 persones de reserva, que passaran encara alguna criba, i que finalment se'ls trucarà o no pel rodatge per fer la figuració.
Des de Modexport Internacional, que és l'empresa encarregada de fer el càsting de Juego de Tronos, s'explicava, no?, que d'alguna manera hi havia que complir una sèrie de requisits. Quins són els requisits, Laura?
Els requisits aquí a Peñíscola, la selecció ha estat bastant menys estrictes o menys complicats o menys restrictius que altres llocs, perquè aquí s'ha fet un càsting multiracial. Aquí hem vist cares amb rasgos asiàtics, gent de color, gent rosa, gent morena, és a dir, que no han estat tan restrictius com altres càstings com a Tileu o a Girona. És cert que probablement hi hagi una criba posterior, però pràcticament han entrat tots els perfils i de diferents edats. Una sèrie de requisits que són que tenen a veure amb evitar mostres de contemporaneïtat al propi cos o als cabells, com els tatuatges o metges o talls de cabell molt moderns, tot allò que pot delatar que no és de l'època en la que s'ambientava la sèrie, no? Que seria doncs una època al voltant de l'edat mitjana.
És a dir, que tot allò que implique modernitat quede fora, no? Com tu has comentat, tatuatges. Exactament, o talls de pell, de cabell, a lo millor que siguin massa moderns. Has comentat que hi havia gent de molta variada procedència. Se parlava, no?, de que foren, sobretot, se buscava gent de la comarca i de la zona de Peníscola, però això, evidentment, no es pot evitar, no?
Sí, no, la veritat és que el càsting i la convocatòria, la convocatòria mateixa seria un càsting multiracial i que es prioritzaria gent de proximitat. Per això es va comunicar amb tan poca antelació. El càsting es va anunciar oficialment el dissabte a la nit, així que pràcticament la gent ha tingut 24 hores per desplaçar-se, precisament per això, per fomentar que els que vinguessin fos la gent de la pròpia península, de la comarca. I és una qüestió logística molt, molt senzilla d'entendre, i és que la gent que ha de treballar són jornades molt llargues, començaran molt, molt aviat al matí, durant la matinada, i el que es vol evitar és que hi hagi llargs desplaçaments de la gent per vindre a treballar els dies de la figuració. Per tant, tot que la gent sigui de Peníscola, Benicarló, Vinaròs, Alcalà, Santa Maria, en fi, de tots els voltants de Peníscola, no és que hagin tingut prioritat a l'hora d'entrar, sí que han tingut prioritat a l'hora de vindre, perquè des de l'Ebre, d'Andalusia, d'Extremadura, 24 hores, pràcticament no poden organitzar un viatge per presentar-se al càsting. Per tant, pràcticament tot el món que ha acudit avui està quasi garantit al 100% que són de la comarca, si més no de la província.
Bueno, suposo que a les cues els deu facilitar, perquè d'això també se n'ha de parlar, no?, del dispositiu de seguretat que heu organitzat des de l'Ajuntament, sobretot, no?, pel tema de la calor, no? I de fet ja explicaves tu que s'ha avançat el que és el càsting una hora per tal d'evitar potser les hores de més sol, però com ho heu coordinat una mica tot això? Faciliteu beguda a la gent que està a les cues?
No, això, aviam, des de fa un mes, aproximadament quan va començar a organitzar la logística del càsting, s'han hagut de coordinar diverses coses. En primer lloc, s'ha fet una instal·lació pública que estava ocupada per diversos clubs esportius fent diferents activitats d'estiu, per tant, se'ls ha hagut de reallotjar. S'ha hagut de coordinar la tasca d'ocupació de la instal·lació esportiva amb tots els clubs, que aprofito que estem en antena per agrair-los la seva disponibilitat i col·laboració, que quan van conèixer la motivació del canvi van cedir automàticament les instal·lacions perquè es pogués fer el càsting. Per motius d'aforament i de seguretat, era l'únic lloc del municipi que podia allotjar aquest tipus de repartiment. Això per un costat. També hem hagut d'informar els pares i mares de l'escola d'estiu, que està justament davant del pavelló poliesportiu, per advertir-los que tot allà estaria amb alguns trams tallat al tràfic, que hi hauria menys espai per aparcar, i demanant-los que fessin els trasllats dels nens a l'escola d'estiu, que entren avui a les 10 del matí, preferentment a peu. En fi, són diverses coses que són molt invisibles als ulls dels usuaris o dels participants,
però molt importants.
Des de l'Ajuntament, esclar, la Guàrdia Civil, per exemple, des de la delegació del govern ha desplegat un dispositiu de seguretat per evitar que hi haguessin conflictes o problemes a les cues, també la policia local l'ha recolzat en aquest extrem, i la Diputació de Castelló, a través de Protecció Civil, també ha facilitat persones que estan controlant i col·laborant en la seguretat i de tot el grup, no? També des dels serveis sanitaris, la regidora de Sanitat, en coordinació amb la direcció de l'Hospital Provincial de Vinaròs, de l'Hospital Comarcal de Vinaròs, i també de la coordinació del centre mèdic d'aquí, de Peníscola, estaven tots informats de la convocatòria, de la previsió d'ocupació de gent en un espai reduït, en fi, i tots els metges i tot l'equip sanitari han estat disposats inclús a col·laborar com a voluntaris. No ha estat necessari perquè hi ha hagut cap tipus d'incident, però sí és cert que qualsevol qüestió d'aquest estil amb l'emergència pública requereix uns preparatius importants, tot i que sigui només unes hores.
Laura, escoltant-te a tu, no m'he quedat més que dir que això no ha fet més que començar, no? La veritat, que estem en el primer dia, com aquell que diu, en el càsting, i mira la repercussió que pot arribar a tindre, i que, bueno, això dona també feina a molta gent, la veritat és que sí. Bueno, Laura Hidalgo, esperem que acabe de discórrer amb total normalitat aquesta jornada de càsting, i que a partir del mes d'octubre tinguéssim ja aquí a Juego de Tronos rodant amb gent de la nostra comarca. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Igualment, molt bon dia.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
COPE Vinaròs també en Twitter, @COPEVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @COPEVinaròs.
I a continuació, la mañana de COPE en el Maestrat es desplaça fins a la localitat de Sant Jordi, on ja ho tenen tot llest de cara a encarar la temporada turística que acabem d'engegar. Tenim amb nosaltres a Ivan Sánchez, que és l'alcalde del municipi. Ivan, molt bon dia.
Bon dia.
Teniu ja pràcticament les festes majors a la cantonada, seran el pròxim 22 de juliol, i amb aquest motiu, i també perquè esteu ja en plena temporada turística, el que és la localitat i pel que fa a la brigada d'obres, heu dut a terme una sèrie de treballs de millora de tot l'entorn de la localitat, no? Conta'ns.
Sí, bueno, hem agafat la brigada pues, per a adequar-nos ara en aquestes fetges que tenim molta gent i venen les festes, pues a l'educació del mobiliari, de pues, tornar a pintar els bancs, les faroles, limpieza diària de tots els carrers, una mica pues, per a que aquestes dades no tan senyalades, pues, tots els visitants que vinguen pues, se troben un poble net, no? I arreglat pues, per a aquestes fetges tan especials.
Unes dates també molt especials en les que suposo que ja deveu estar treballant i deveu tindre ja no, hores d'ara la programació a punt, no, Ivan?
Sí, ja tenim la programació quasi acabada, estem ja enviant la impremta en tots els actes pues, del 24 de juliol al 3 d'agost i pues això, rematant ja les poques cosetes que ens queden per a tindre el 24 ja tot preparat.
Festes majors i també, no ho hem dit, però també està aquesta mostra d'oficis ja tan tradicional a la ciutat de Sant Jordi.
Sí, la mostra també estem treballant ja en ella des de fa molt de temps, perquè du pues, durant tot l'any molt de treball, de contratació dels fires que venen i pues, que el que cada any siga una miqueta diferent per a aquests visitants que tenim ja fixes durant tots aquests anys de mostra, pues, que sempre troben algun al·licient per a tornar a vindre.
Estem parlant d'un municipi que normalment i en hivern a lo millor passeu de ser 400 residents a vora més de 2.000, no? Sobretot cara a la temporada turística, en aquest camp de golf panoràmica, no?
Sí, tenim pues, lo que és el nucli urbà de Sant Jordi, que estem sobre uns 500, uns 300 i poquets en el camp de golf, i ara pues, en aquestes fetges pues, se fiquen quasi 3.000 persones en el camp de golf i passem les 1.000 en el que és el casc de Sant Jordi Poble.
És per això que, evidentment, Sant Jordi s'ha de preparar també per a la temporada turística, perquè tot i que estem parlant d'un poble xicotet de l'interior del Baix Maestrat, en estiu s'ompli de turistes. També heu fet una sèrie d'actuacions, en aquest cas, actuacions de les que avui també hem parlat en el nostre programa, en el cas de Vinaròs, de desinsectització i control de plagues, sobretot de mosca i mosquits, que estan afectant tant a les nostres terres.
Sí, hem dut un protocol de desinsectació tant aquí al poble com al camp de golf panoràmica, on s'ha fet per una banda una desinsectació de lo que és tots els lagos i camp de golf, i després una altra part on són tots els carrers públics i centres comercials, restaurants. Això s'ha fet la setmana passada en el camp de golf, esta setmana ho farem en el poble. La setmana que ve tornarem a fer el camp de golf i ja quasi en festes tornarem a fer una última en Sant Jordi.
Teniu molta incidència a Sant Jordi, Ivan, respecte a aquestes plagues de mosquits? Estan afectant-vos molt?
Pues sí, en guany en lo que és el poble Sant Jordi, que mai havíem tingut aquesta densitat, no?, de mosquits, pues en guany tenim moltes queixes de a l'Ajuntament de, pues això, a partir de la tarda no poden sortir a les terrasses, no poden estar en les piscines, i en el camp de golf pues se multiplica, pues perquè com hi ha molts de lagos i zones en aigua.
Claro, i zones pues, verdes que se'n solen anar.
Claro. Mm. Enguany sí que és un any especial en el cas este d'augment de població de mosquit.
Bueno, intentarem atacar com siga, amb aquest tipus de tractaments. Ivan, també m'agradaria que me comentares, perquè des de l'Ajuntament de Sant Jordi heu posat en marxa una borsa per tal de seleccionar personal per a tasques de neteja, no?, que entenc que són a lo millor les que ja heu començat a fer durant aquests dies. Per a quanta gent està prevista aquesta borsa?
Bueno, la borsa de treball se trau bàsicament perquè l'Ajuntament té una brigada de 2 persones fixes durant tot l'any, i quan arriben aquestes dades senyalades, pues claro, lo que parlàvem antes, s'augmenta el treball, i lo que hem volgut és que en unes bases, en un plec de condicions, la gent del poble que està en atur pues pugui optar a treballar pues durant un mes en l'estiu i ja durant tot l'any. La selecció se fa en base als criteris de renta, de càrregues familiars, de fills, i se troba una puntuació. En aquesta classificació és com anirem ja cridant a aquesta gent, en funció de la disponibilitat de treball que tenim. Sempre té que estar justificat en que l'Ajuntament pues tinga treballs que la brigada no pot assumir.
Suposo que serà molta, no?, la gent que se voldrà apuntar a aquesta borsa de treball.
Sí, bueno, ja sabem que són temps que pues, on la gent, per desgràcia, està en atur, no té treball, i el que volem, pues això, dinamitzar una mica pues esta gent que té problemes per a trobar treball, aunque siga un mes de treball o 2 mesos, pues ja li dones un respiro a aquesta família o a aquesta persona.
Bon son, 2 mesos de treball.
Mm. Això és.
Per un altre costat, Sant Jordi, durant aquests dies i dins de la tasca de promocionar el municipi, ha dut a terme una visita guiada pel municipi a càrrec de Joan Ferreres i Nos, una activitat organitzada per l'Associació Sant Jordiencs Absents i de la que heu participat també vosaltres des de l'Ajuntament. Conta'ns una mica què és el que pot veure la gent que gaudís cada aquest tipus de visites.
Pues bé, són uns itineraris que s'anomenen itineraris per les terres de Cruïlla, que són pues, o paisatges de Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat. Este dissabte va tocar Sant Jordi, i a càrrec de l'Associació de Jordi Absents van organitzar-ho. Pues bueno, lo que se pretén és que la gent que ve a veure este poble, o els demés que estan dins d'aquestes visites, és que vegin una mica el patrimoni històric i cultural de cada poble. En aquesta visita guiada, pues, en este cas Joan, explica una mica la història i el perquè de lo que tenim, no? Pues esglésies, fossar vell, antigues ermites, cementeris, cases de terratenientes de l'època, i bueno, pues són visites on aprens molt del teu poble, no? Jo crec que són molt interessants, pues perquè pues bueno, el dia a dia no te dona a poder te ficar i veure el perquè,
claro.
No? I això pues és bonic, no? Saber del teu poble.
Per supost que sí, moltes vegades desconeixem el nostre propi patrimoni, la història que amaga, no?, al seu interior. Ivan Sánchez, alcalde de Sant Jordi, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
La mañana.
Estar informado. Every
breath you take. Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Fotoespai.com és l'arxiu fotogràfic online, la web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys tu esperes. Fotoespai.com.
l'edició d'avui d'aquest dilluns 6 de juliol de 2015 de la mañana de COPE en el Maestrat. Te quedes ara amb els companys de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem com sempre l'hora, ja saps, a partir de les 12:30 demà sí al 101.6 de la FM. Adeu, fins demà.